Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Sant Cugat és el municipi amb un índex d'atur més baix de Catalunya i el cinquè de l'Estat en renda per càpita, però no tots són flors i violes a la nostra localitat. La ciutat viu també una altra realitat. La delegació local de Càritas ha atès directament 1.621 persones de 730 famílies durant el 2017, 165 de les quals s'han dirigit a l'entitat per primera vegada. Són dades similars a les de l'any anterior. Per parlar de la memòria de Càritas, on es recullen aquestes i altres xifres, tenim avui a l'estudi de Cugat.cat a Rafa Gómez, que és conseller de l'entitat pel Bisbat de Terrassa i voluntari de Sant Cugat. Rafa,
bon dia.
Molt bon dia. I la Marina Pous, que és treballadora social de Càritas Diocesana a Sant Cugat. Marina, molt bon dia.
Molt bon dia.
D'entrada, quina valoració feu d'aquestes xifres que es van presentar a la memòria del 2017?
Nosaltres com a entitat estem atenent a santcugatencs i santcugatenques que estan passant un mal moment a nivell familiar, que ve procedit de tota una situació laboral i econòmica que s'està donant arreu del país. Sí que és veritat que aquest any seguim amb unes xifres més o menys semblants als últims dos anys, ens hem quedat més o menys estables, però ens estem donant compte de que les famílies cada cop estan en una situació de més precarietat. És a dir, tot i que les persones en situació que estaven en situació d'atur aquests últims anys han acabat trobant alguna feina, són feines que estan en precari, són feines que són amb baixos sous, són feines que són amb contractes temporals o jornades parcials, i això fa que encara necessitin el suport de serveis municipals socials o de les entitats, com per exemple Càritas.
Aleshores, aquesta és una gran cosa que ens preocupa força, perquè ens adonem que si nosaltres hem de fer sempre el complement d'ajut, sigui amb diners, sigui amb aliments, a part del fet d'acollir la persona, poder escoltar i entendre la seva situació, veiem que el que es diu estadísticament, que la situació ha millorat, és veritat, però una veritat una mica enfosquida, perquè si una persona troba feina i continua necessitant que Càritas li doni uns ajuts amb aliments perquè no arriben a final de mes, ens hem de preguntar per què. I el per què és perquè són sous que no són correctes, sous que són a vegades no solament sous de 40 hores a 400 o 500 euros, sinó que són sous d'un divendres, la setmana que ve un dijous, l'altra setmana un dimecres, és dir que és ben bé que s'utilitza la persona com que agafa i deixa, agafa i deixa, i clar, això no dona estabilitat. I una persona que treballa i que no guanya el suficient i ha d'anar a picar la porta de Càritas o de qualsevol altra entitat, aleshores veiem que moralment priva de tenir una bona autoestima i un confort mínim necessari perquè la família tiri endavant.
Per tant, es podria interpretar que Càritas, així com altres entitats que donen suport a les persones més en situació més vulnerable, estan donant, diguem, solució o una solució parcial a un dèficit estructural de la nostra societat.
I nosaltres, com a Càritas, a més d'ajudar i acollir les persones, també tenim la necessitat, l'obligació de fer una denúncia, no? I la denúncia seria una mica atacar el fet estructural. Per què persones que nosaltres creiem que per no haver de fer un suport complementari tota la vida, que una persona que als 55 anys perdi la feina no tota la vida se l'haurà d'ajudar, hauríem de veure com se li pot donar un treball digne per tirar endavant. I ara que sembla que el treball aflora i que existeixen uns treballs de persones que estaven a l'atur i troben feina, resulta que sí, tenim uns treballs que són una enganyifa, perquè no els pot tirar endavant la família, i això és molt desmoralitzador.
Això hi hem de sumar també el problema de l'habitatge, no? Que és una de les despeses més grans que tenen totes les famílies que tenem. Si bé, i a més, això li juntes a uns sous baixos, fa que totes aquestes famílies visquin amb un risc d'exclusió bastant greu, no? Perquè que el lloguer realment s'hagi convertit en un problema per moltes famílies d'aquí de la ciutat, realment és preocupant, i és una cosa que s'ha de demanar, que hi hagin polítiques públiques per acompanyar a tota la ciutat a poder tenir accés a una vivenda digna.
Aquesta és la situació que es produeix a Sant Cugat? És a dir, aquestes famílies que comentaves o que comentàveu que estan en aquesta situació de precarietat amb l'increment dels lloguers que s'ha produït últimament, és un dels factors clau que ha contribuït a perjudicar les famílies?
És un dels factors, com dèiem, aquest, la despesa per la vivenda, la despesa pels subministraments i el problema d'unes polítiques que no són favorables a la gent treballadora en relació al món laboral.
Mm. Quin seria el perfil de l'usuari de Càritas a Sant Cugat?
Principalment famílies amb fills a càrrec. Vull dir, nosaltres sempre hem estat al costat de les persones més vulnerables i el percentatge més gran de col·lectiu que nosaltres estem atenent són famílies amb fills a càrrec. Sí, és veritat que els últims anys havia pujat bastant el volum de persones soles que s'apropaven a Càritas. Quan parlem de persones soles estem parlant de persones que viuen en un habitatge unifamiliar i que no tenen el suport de la seva xarxa familiar o social. Si bé potser l'han estat rebent durant un temps, però al final aquestes xarxes de suport s'acaben esgotant perquè també tenen les seves necessitats a cobrir. Aquest últim any, aquest col·lectiu de persones soles s'ha estabilitzat. Els últims dos anys estava pujant i aquest any s'ha quedat més o menys igual. Per tant, principalment nosaltres acompanyem amb famílies amb nens a càrrec.
Qui pot anar a Càritas? Existeix alguna limitació perquè Càritas no aculli? O...
En principi no. En principi diríem que qualsevol persona que té una necessitat pot acollir a qualsevol entitat, una d'elles Càritas, també els serveis socials de l'Ajuntament, amb qui estem en una col·laboració molt estreta per conèixer exactament cada cas, perquè hi ha casos que van a un lloc i a l'altre, perquè quan un està desesperat va a tot arreu. No amb cap mena d'intenció de fer trampa, sinó veure com se'ls ajuda. Llavors també els dona amb ells una estabilitat i una seguretat saber que hi ha una coordinació. És a dir, que se'ls està ajudant per la seva dificultat en aquells moments. És igual que vagi a picar una porta que una altra, perquè la interconnexió d'alguna manera està garantida.
Càritas és una organització cristiana, però en aquest cas la religió no és cap barrera ni tanca portes a ningú, oi?
No, nosaltres acollim a persones. Diríem que la porta és oberta a tothom i l'explicació, teòricament, és molt senzilla. El que et canvia és el motiu pel qual tu ajudes. Per què una persona es fa voluntària i pot cobrar uns diners per fer voluntari, o una altra persona es fa voluntari, no cobra no solament res, sinó que hi dedica molt temps. La seva motivació interna serà per ajudar les persones i per fer créixer. Però el que la creença, la pràctica religiosa, el que aquella persona en si pensi, a nivell de qualsevol tipus, nosaltres ni li preguntem, ni ell ens ho explica, ni nosaltres tenim cap dret a fer cap mena de judici. O sigui que és absolutament portes obertes a tothom.
Moltes vegades s'ha relacionat, sobretot els últims anys, s'ha relacionat Càritas amb l'ajuda als nouvinguts. És una imatge, diríem, una falsa imatge?
Nosaltres com a entitat atenem aquelles persones que es troben al marge, no? Els últims, que diem, aquells que els hi costa més, els que viuen en situació més precària. I evidentment els últims anys a casa nostra ha arribat molta població nouvinguda i evidentment els hem ajudat. Creiem que hem d'estar amb ells perquè nosaltres considerem que si estan vivint aquí són d'aquí, per tant, per què fer diferència, no? I és veritat que aquestes persones els hi costa més tirar endavant perquè no tenen aquesta xarxa social i familiar de suport que parlàvem abans. Llavors tenen menys oportunitats i hem d'estar al seu costat. Això no vol dir que hi hagi un filtre, no?, de persones nouvingudes o persones que porten vivint aquí X temps. Nosaltres acompanyem i acollim a qualsevol santcugatenc o santcugatenca que s'apropi a la nostra entitat.
El que és curiós, i això contestant aquesta pregunta que tu fas ara, Carme, és veritat, perquè hi havia potser una estructuració de les persones que venien. Si miréssim des de fa 10-15 anys enrere, la major part, estem parlant de 90%, era gent no vinguda aquí. Però en aquests moments ens trobem amb un fet que les persones que venen estem aproximadament al 50% són persones no vingudes i el 50% és gent amb carnet d'identitat. fins a l'extrem que et pots trobar amb una família que fa 4 mesos tenien feina tots dos i en 4 mesos han perdut la feina tots dos. Però en canvi, els compromisos de pagar la hipoteca, de pagar el cotxe, de pagar el col·legi dels nens, de l'alimentació, de tirar endavant la família, són els mateixos. I de la nit al dia s'han trobat sense aquesta possibilitat. I llavors venen aquí. Per això pensem que l'ajut a les persones també s'ha de fer amb molta discreció i que el motiu per sensibilitzar a tothom per ajudar els que estan en un moment difícil és pensar, demà passat m'hi podria trobar jo. Perquè moltes famílies que tenen la necessitat de venir a picar la porta d'entitats fa 6 mesos no s'ho haguessin pogut imaginar, tot i sabent que hi havia un entorn difícil i de dificultat. Llavors això ho tens molt proper. I per nosaltres creiem que aquest és un fet que ens ha de fer pensar i ha de fer veure, a vegades, perquè nosaltres no som aquí. Doncs perquè hem tingut la sort de que la nostra empresa no s'ha vengut amb una multinacional que ha estructurat la cosa diferent, perquè la nostra empresa ha pogut aguantar a tranques i barranques i que aleshores aquell lloc de treball també és molt important saber valorar-lo i veure el que ens pot atirar, ajudar a tirar la família endavant, no?
Actualment, quins són els serveis que oferiu des de Càritas?
Principalment tenim un servei de cobertura de les necessitats bàsiques, és un dels més coneguts, no?, de totes les Càritas, que està aquí a Sant Cugat, localitzat a un lloc que li diem el Recer. El Recer està distribuït en 3 serveis. El servei d'ajut alimentari de la parròquia, que és un servei que acompanya a famílies que poden necessitar un ajut alimentari en espècies perquè per la situació en la que es troben no ho poden cobrir de forma autònoma. Després també dintre del Recer tenim el menjador social i també tenim la bugaderia i el servei de dutxes. Aquests són serveis que cobreixen necessitats bàsiques com pot ser l'alimentació, però nosaltres també acompanyem, no?, i acollim aquestes persones per poder-los donar d'un espai de trobada i un espai de relació amb altres persones, que això també és una necessitat bàsica que sovint se'ns oblida, no?, que també hem de cobrir, no?, el poder formar part d'un grup, d'una família, poder tenir representació, poder tenir l'oportunitat de xerrar una estoneta amb algú. I això també és un espai que facilita el poder donar aquest servei. Després tindríem tot un programa laboral on Càritas aposta per donar competències a persones que s'han quedat a l'atur o que busquen feina per primera vegada, ja sigui perquè acaben d'entrar en edat laboral o perquè acaben d'arribar a casa nostra i estan fent aquesta primera cerca activa de feina. Tenim després un projecte que és molt conegut des de fa temps, que acompanya a dones, vale? És un projecte amb clau de dones, que és el Tallaret, on nosaltres diem que és un grup de trobada, un grup d'acollida, de relacionar-se amb altres persones que es troben en la mateixa situació que elles. Després també tenim 2 projectes que van entorn a l'acompanyament i l'acollida de persones que són nouvingudes o que potser van arribar fa un temps a casa nostra però que no han tingut l'oportunitat de poder aprendre l'idioma. Llavors tot un grup de voluntaris en petits grups els ajuda i els anima a poder aprendre el nostre idioma. I també tenim un projecte que és l'Hort, que està situat a Vall d'Oreig. És un projecte molt petitó, però bueno, és el que diem, no?, que a vegades de les coses petites surten experiències molt grans. És un hort que ja fa uns anys que funciona i té 2 vessants. Una vessant, doncs, com la més bàsica, no?, que és la productiva, però nosaltres li donem més força a l'altra vessant, que és la vessant d'ocupabilitat i formativa, on dona oportunitats a diverses persones durant l'any a poder tenir un temps de la seva vida ocupat, que això és superterapèutic, i d'altra banda aprendre tot el món de l'horticultura, no? I amb el punt positiu en el que ells veuen que la seva feina i que el seu dia a dia dona aquest fruit tan maco que és l'alimentació. I finalment tenim un altre projecte que li diem Arrela't, que és el projecte d'acollida a persones nouvingudes, on se'ls explica una miqueta el que és la llei d'acollida que tenim. Se'ls dona un mòdul bàsic de català i se'ls posa en contacte amb altres persones que es troben en la seva mateixa situació per tal de poder crear xarxa. Aquest seria principalment els puntals de l'acció que fa la Càritas de Sant Cugat, i tot ve com coordinat des d'un projecte que és l'acollida, que és la nostra manera de fer de Càritas, que és on atenem a les persones i a les famílies que se'ns poden adreçar i plantegem amb elles un pla de treball per poder tirar endavant. Bàsicament aquest seria l'acció social que fa la casa.
D'això que explica la Marina hi ha un fet que és molt important i que a mi em va impactar, el fet de que acollim aquestes persones i se'ls ensenya el treball, com pot ser l'or, com són persones que ajuden en el rebost, en el moment de repartir els aliments, que se'ls dona una beca, perquè nosaltres no podem contractar aquestes persones, però això està regulat, poden treballar durant 6 mesos, i aleshores és molt important els diners que se'ls dona. Però més que els diners, el que és molt important és que coneguin la manera de funcionar, que s'ha d'arribar a l'hora, que no es pot, si un dia has cobrat, el proper dilluns no pots estar 3 dies sense anar-hi perquè ara ja no ho necessites. Llavors la responsabilitat de poder compartir això és molt important. I te n'adones com aquestes persones van descobrint tot un món. Perquè clar, ajudar el món laboral no és donar-los una feina. No és que siguin persones no capacitades. Molts d'ells potser estan més capacitats que nosaltres, però tenen una altra cultura, tenen una altra mentalitat. Es pensen que trobar una feina és una cosa com màgica. I de màgic no hi ha res. Un s'ha de llevar d'hora al dematí, ha de complir, encara que no es trobi massa bé, ha de seguir endavant, i aleshores aquest esforç i aquesta educació de l'hàbit, de la constància, de la il·lusió de crear equip, de ser escoltat, el mateix menjador que explicava la Marina, la gent, algunes persones, jo diria, que hi ha 2 fets. Primer, hi ha gent de Sant Cugat, que habitants dels ciutadans, companys de tots nosaltres, que quan els dius que Sant Cugat té un menjador on hi passen al cap de l'any 130 de persones que se'ls dona mitja cada dia, bueno, llavors ocupem mitja hora cada dia, és el de menys el menjar, que és molt important. Però és que estigui obert des de les 12 fins a 4:45 de la tarda i que arribin allà i puguin explicar què els hi ha passat, que se'ls ensenyi a llegir el diari, que puguin dir el que senten i el que viuen, que després de dinar jugui una partida del dòmino, que vegin el que va fer. I per alguns d'ells aquella mitja hora, que són aquestes 4 hores, és el seu grup d'amics. No trobaran en un altre moment, perquè després del reste del temps estan en una habitació on entren, dormen, se'n van, no tenen ningú que els escolti, que els aculli. Per tant, aquest acolliment personal de preocupar-te, interessar-te per als altres, és molt important. I això ho podem fer tots. Només és estar una mica sensibles de com estem al nostre voltant, no? I també ser conscients que tenim la sort de no patir totes aquestes realitats. Perquè moltes vegades ens pensem que això no passa. Sí que passa, el que passa que tenim la sort i potser no ho valorem prou. És quan et passa un accident molt important a la vida, com la mort, per exemple, que llavors te n'adones ràpidament que relativitzes aquelles coses que la setmana passada eren tan patidores i dius quina bestiesa quan et trobes davant d'una realitat. Doncs aquesta gent ajudar-los a descobrir que aquest petit fer de cada dia és molt important perquè se sentin escollits, se sentin persones, puguin créixer i anar endavant a partir d'on són. Llavors aquí veus ben bé que tot el que dèiem abans de les creences, de les pràctiques, això és, cadascú té el seu. On sigui, ha de fer un passet endavant.
I per poder fer tot això, que és molta, molta feina, al llarg de tot l'any i dia a dia, per fer tot això també es necessiten diners. De quina manera us financeu? Quin és el vostre suport?
Mira,
més important?
Nosaltres, ho dic perquè les xifres a vegades impressionen, Càritas Sant Cugat belluga a l'any al voltant d'1 milió d'euros. 1 milió d'euros són molts diners, 900 i pico mil. Això d'on ve? El 50% d'això és tots els aliments que nosaltres rebem de la Comunitat Econòmica Europea, de tot el que nosaltres rebem, i com que hem vist que això en els darrers anys havia baixat, llavors ja es va crear, des de fa 5 anys, que el segon dissabte de cada mes hi ha uns quants súpers que ens deixen anar a recollir diners i la gent compra i posa una ampolla d'oli, un quilo d'arròs, un quilo de cigrons, i aleshores tot això ens ve a representar aproximadament el 50% d'aquesta bellugadissa de diners. A l'altre 25%, aproximadament, això ve de donacions. O sigui, de gent, aquest 25% és important perquè, per exemple, fa 7 anys això representava un 16%. i a poc a poc sensibilitzant a tothom va donant. Això són socis, donants, una campanya que tenim de 800 per 10 per lo del recer, perquè com que més o menys el pressupost són 100.000 euros, busquem 800 famílies que donguin 10 euros al mes durant 12 mesos, i això dona 96.000 euros, que és aquest, doncs això, aquesta campanya. I en canvi hi ha persones que diuen no, jo el compromís de cada mes 10 euros a la compte, que si la caixa, que si el banc, és molt complicat. Jo vinc i dono 200 euros l'any, o 1.000 euros l'any, o 500 euros l'any, i no vol tenir compromís. Aquest tipus de donació de tot tipus, i també recullen diners d'entitats que ens adona, per exemple, la rosada de Sant Cugat de cada any de la Festa Major, doncs ja és una tradició que cobren una mica més per fer la paella i ens ho donen a nosaltres. Escoles, l'Escola Europa, moltes escoles, a Farga, Villaró, i moltes escoles que recullen uns diners, els nens fan un petit projecte i ens porten aquests diners. És a dir, jo diria que hi ha moltes associacions, no me'n voldria deixar cap, moltes escoles, moltes associacions que pensen, l'altre dia es va fer una reunió, van sobrar 54 euros, va dir, mira, a l'hora de repartir, com repartim això entre tots els que havien participat? Aquests 54 euros per Càritas. Bueno, això vol dir que la gent està sensibilitzada. Després, Càritas diocesana, a nosaltres ens aporta uns diners, perquè és la que paga el personal professional, que això ve a representar de l'ordre d'un 15%, i després tenim un nen, una joguina, una campanya molt tradicional i molt coneguda que s'ha fet aquí en els últims anys, i llavors hi ha gent que ens dona joguines, que aquestes joguines també es valoren com a tal, o hi ha que ens dona diners. Entre això llavors ens donaria aquest 10% restant, i una cosa molt important és l'aportació de l'Ajuntament. L'Ajuntament, amb els que professionalment tenim aquesta connexió entre professionals diària per cada cas, per cada família, també tenim un conveni a l'Ajuntament que ens representa un altre 10%, més o menys. O sigui que aquí sumaria d'on ve tot. I per tant és sensibilitzar a tothom perquè tothom hi pugui participar i aleshores està oberta a poder. I el que és molt important és que Càritas es pot fer per què? Perquè hi tenim 6 professionals, treballadors socials, educadors socials, aquests uns que paga la diocesana, que és aquests 15%, més un altre que el paguem pròpiament la parròquia, que és el projecte aquest del recer, el rebost i el menjador, i aleshores també és molt bàsic els voluntaris.
Càritas es basa... Justament és el que dic, Càritas... si són importants els diners, després hi ha una pota que també és importantíssima.
En aquests moments hi ha... Aquí,
quants en teniu ara?
En aquests moments som uns 230 voluntaris, que m'ho sembla, i amb molts anys sempre diu, bueno, una cosa són voluntaris i l'altra cosa són col·laboradors. En el sentit que, clar, una persona que ve a fer una col·laboració esporàdica l'any s'agraeix moltíssim, la suma de moltes petits ajuts dona un total, però no és el fort de les persones que, en canvi, voluntaris, potser tenim un terç d'aquest grup, d'aquests 60 o 70 persones, que hi són sempre, que es comprometen amb els projectes. Clar, si demanem i exigim a la gent que vingui a escoltar les classes, a participar amb les beques i els treballs, també hi ha unes persones que s'hi comprometen.
Hi ha un perfil dels voluntaris a Sant Cugat o és molt...
Aquí a Sant Cugat destaca molt la gent que s'acaba de jubilar. Vull dir, tenim gent que s'acaba de jubilar...
Gent gran activa.
Sí, sí, vull dir, realment és el percentatge més gran. És gent que s'acaba de quedar... Acaba d'acabar la seva etapa laboral i decideix entregar el seu... regalar, no?, el seu temps als altres i d'una manera superconscient, que és apropar-se a una entitat i fer voluntariat.
Podríem dir que en gran xifra Sant Cugat és una ciutat rica, però també podem dir que Sant Cugat és una ciutat solidària?
Sí. Jo sempre dic que Sant Cugat és una ciutat generosa i tenim un problema. I aquí aquest problema us podem demanar ajut a vosaltres, als mitjans de comunicació, a Cugat Tocat, que ho feu sempre, i us ho agraïm i ho ressaltem, perquè nosaltres no arribem a tothom. Moltes vegades pensem que no arribem a més gent per donar temps o per donar diners perquè no ho expliquem prou bé o perquè no ho expliquem a tot arreu. Perquè Sant Cugat, que diria, hi ha gent de Sant Cugat que quan li expliques això que estem parlant, no, que puguin sentir aquest programa, dirà, vols dir que això ens passa a Sant Cugat? Sí, senyora, o sí, senyor, això passa a Sant Cugat. Però potser no ho hem fet arribar. Ara, quan tu arribes a un lloc, quan tu arribes a una persona, quan tu arribes a una família, o quan tu arribes a una entitat o grup, sigui esportiu, sigui cultural, sigui de l'ordre que sigui, i els hi expliques això, reaccionen i aporten. O sigui, és una ciutat rica, té una altra cara, que és aquesta pobresa que té Sant Cugat, que ara no ens hem d'avergonyir de dir qui som. És una ciutat solidària, se li ha de dir, i aleshores hauríem de veure com arribem a que tothom conegui tota aquesta realitat.
Vols afegir alguna cosa, Marina?
El que deia el Rafa, no? El poder agrair a tots els mitjans o tots a les persones que fan amb el boca a boca l'acció que està fent Càritas aquí a la ciutat, perquè gràcies a això és com sensibilitzem i també alhora fem denúncia de la situació que s'està vivint. I és una manera de poder també ajudar els altres, no? El compartir el que s'està passant.
Doncs agraïm moltíssim al Rafa Gómez i a la Marina Pous que avui ens hagin acompanyat per fer balanç d'aquesta memòria que vau presentar fa uns dies, però també per reflectir una altra part de la ciutat que també existeix. Els dos, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
A vosaltres,
moltes gràcies.